Doncs avui és el Dia Mundial Ulla, que això fa uns quants anys, no sabem ni que existia, i ara pràcticament no podríem viure sense. Avui és el Dia Mundial d'Internet, 17 de maig. Dia Mundial d'Internet. Què faríem sense internet? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hi ha molts més dies avui, eh? Dia Mundial del Reciclatge, Dia Mundial de la Hipertensió Arterial, és el Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Biofòbia, és el Dia Mundial també de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, però vaja, per mi el rei és aquest, Dia Mundial d'Internet. Són les 12:20 minuts, dimarts 17 de maig, comencem des de Cope Lleida, hores d'ara ja amb 27 graus a la ciutat de Lleida, però ull, que venen curves. Venen curves al mercuri del termòmetre. Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però curves cap amunt, eh? No cap avall, cap amunt. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perdrix. Ahir van fer el pregó d'inici ja dels actes d'aquesta setmana cultural, que a més ja divendres començarà el recinte de la, dels Camps Elisis, aquesta nova edició de l'Aplec del Caragol. També marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el José, amb el Josep Lluís Gómez. I avui ens visitarà el Ramon Drudis, ja saps, el nostre astrònom. Parlarem d'astronomia amb el Ramon fins a arribar a la una. A partir de la una, la nostra visita als cellers de la Deo Costers del Segre, acompanyats pel Felip Urbano, i a partir de 14:45, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè la gent de les colles de l'Aplec del Caragol avui estan atents i atentes al que ens expliqui l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, sembla que s'han alineat tots els astres, eh?
Pues sí, perquè jo que porto gairebé 40 anys, més uns altres 40 i pico que m'he mirat, pues no surto del meu assombro personal. Ui. De les temperatures que es podrien assolir sobretot durant el final de setmana, però ja a partir d'avui ja assolirem temperatures que tot i que els darrers dies les previsions anaven 2 graus per sobre de lo que després es registrava, hem de dir que ja portem 6 dies gairebé consecutius per damunt de 30 graus.
Sí, sí.
El rècord del mes de març són 13 dies de 30 graus. Però si faig comptes amb el que es ve a sobre, el superarem enguany. El problema és que superarem també el rècord històric de temperatura més alta d'un mes de maig, que és 35,6, dels darrers 82 anys.
Armando, que m'estàs assustant ja, eh?
Les previsions són no una mica més amunt, sinó força més amunt. I digo, costa de creure, perquè el mes de maig, com molt s'enfila, alguns anys ha arribat, uns 6-7 anys, algun dia 35, però les previsions indiquen que els 35, a partir d'avui, ja no els deixem fins la propera setmana. Potser s'equivocaran 1 o 2 graus, però això vol dir també molta calor.
Bueno.
És a dir, que tenim per davant una setmana assolellada, intervals de núvols, poca cosa, alguna tronadeta, si arriba, perquè serà gairebé impossible, i temperatures cap amunt, les més baixes al Pirineu, per dir baixes, 27, 28, 29, i ja a partir de divendres 30 graus a Viella, i al Pla de Lleida el cap de setmana sí que es veu, no torri, sinó de onada de calor, entenem, però onada de calor, quan 3 dies consecutius o més se superen els 38 graus a la ciutat de Lleida. Me costa de creure, però podrien tenir un rècord més que històric, gairebé prehistòric, si s'arriba a assolir. Bueno. Ja el definirem divendres.
No, divendres...
A tenir temperatures de juliol a mig maig.
Bueno, divendres en parlem.
Fins i tot l'aire condicionat.
Sí, sí, divendres en parlem i jo crec que estarem al bell mig de tot. Eh? Armando Álvarez, escolta, pues veu molta aigua, doncs.
D'acord, i a tothom que begui molta aigua com si estigués en el juliol.
Clar que sí. Una abraçada, Armando.
Bona setmana a tothom.
I nosaltres el que fem és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
A veure com anirà l'estiu, que això no vol dir res, que ara hi hagi aquesta onada de calor, no vol dir que l'estiu serà molt normal o poc calorós. No vol dir res, eh? Però vaja, tot fa indicar que farà calor. I resulta que les piscines municipals obriran aquest estiu sense cap mena de restricció d'aforament, horari o espais per primera vegada des de que va començar la pandèmia del coronavirus. La Paeria ha confirmat que la temporada de bany començarà el proper 18 de juny. O sigui, que et falta un mes encara, eh? 18 de juny, i ho farà a les piscines de Capon, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà de Sant Pere i Magraners, a banda de les entitats descentralitzades de Sucs i Raïmat. Estaran operatives fins al proper 4 de setembre. També la Paeria ha dit que la piscina de Gardeny de moment no s'obrirà per dos coses. Una, perquè té baixa afluència, i l'altra perquè el cost de poder-la tornar a obrir es considera que és molt alt. Per tant, ja no es va obrir l'any passat, es va dir que s'arreglaria, evidentment no s'ha arreglat, i aquest any es diu que és que, clar, és que és molt car i que no es pot obrir. Bé, aquí ens quedarem, sense piscina a Gardeny. Però vaja, que hi haurà tota la resta. 18 de juny, eh? Falta un mes encara. Arnau Vila, que ja s'està preparant per l'aplec del Caragol. Aïta Chovenet va enaltir Lleida i la idiosincràsia dels lleidatans al pregó inaugural de l'aplec 2022.
L'empresari i periodista lleidatà Chovenet ha donat el tret de sortida oficial al 41è aplec del Caragol de Lleida amb un pregó ple de simbolisme, enaltint la ciutat i en especial l'aplec com a signe d'identitat de Lleida. Després d'anomenar certs tòpics sobre les terres de Lleida, Benet ha volgut alabar la caracterització dels lleidatans. Durant l'acte, la FECOI ha lliurat els premis Caragol Bové, premi positiu a la pel·lícula Alcarràs, per donar visibilitat internacional a les terres lleidatanes i retre un homenatge a l'agricultura familiar, i el GIMAC, que és el premi negatiu, al Club Lleida Esportiu per la mala gestió feta en el passat.
I mira, Arnau, just per parlar d'aquest tema, està amb nosaltres el president de la FECOI, el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com va anar ahir? Bé, no?
Bé, molt bé, va ser un pregó magnífic del Tacho i vam repartir els premis, que ens feia moltíssima il·lusió. Penso que va ser un acte molt rodó i que la gent que va venir, doncs, ho va passar molt bé, que també és l'objectiu.
Escolta, quan vaig veure la pel·lícula Alcarràs, el moment aquell en el que preparen els caragols a la brutesca, vaig pensar en tu, eh, Ferran?
Bueno,
no sé si és la teva manera de...
Alguna vegada s'han fet a la brutesca, però no, nosaltres som més de la llauna.
A la llauna, bueno.
A casa nostra és més tradicional a la llauna.
Clar, el premi...
I també en honor al nom de la nostra colla, que jo soc de la colla La Llauna, la Plec.
Ah, bueno, bé. Dic, la pel·lícula Alcarràs, amb aquesta imatge tan icònica de preparar caragols per menjar-los, es va endur el premi Caragol Bové. Veu tenir a la Carla Simón i a tots els actors ahir per rebre aquest premi.
Sí, ens va fer molta il·lusió que haguéssim pogut vindre tots. Penso que estem en molt bona sintonia amb la idea que presenta la pel·lícula, que no és altra que posa en valor la nostra pagesia, no?, i les dificultats que passen. I bé, en definitiva, jo els hi vaig dir ahir, vam passar un trosset de la pel·lícula, aquest trosset on fan els caragols, sí. Però més enllà dels caragols, és l'únic moment a la pel·lícula on tota la família es reuneix i està contenta, i ho estan fent al voltant de la taula i al voltant dels caragols. Sí. Una mica, aquesta és la idea del nostre aplec, no? Jo li vaig dir, mira, d'aquí surt l'aplec, no? De dintre de les dificultats del dia a dia que tinguem, doncs saber trobar aquest espai on ens retrobem al voltant de la taula i dels caragols. Uh-huh. Per tant, el símil era fantàstic.
I el caragol llimac, doncs, el van dur al Lleida Esportiu, sobretot per la gestió dels antics propietaris.
Sí, en definitiva, hem de pensar que el que queda és el club, no? Sí. I, per tant, nosaltres el premi li vam donar al club, no? Evidentment, som conscients que la direcció actual del club doncs vol remar cap a una altra direcció i que allí ens tindrà per ajudar-los, no? Però el que ha passat amb el club, amb Lleida, i el mal nom que ha tingut Lleida, sobretot gent com nosaltres, que ens desvivim per ficar en valor tot el que fem a Lleida i veure que tenim aquest impacte tan negatiu i tant mantingut en el temps, perquè no va ser una acció puntual, sinó que van ser molts mesos de sortir a tot arreu, a la premsa, i
sí, sí, sí.
Un desastre darrere de l'altre, doncs crec que es mereixien aquest toc d'atenció, no? Aquest dir, no volem que això passi mai més, que es tindran a la seva disposició pel que faci falta, però que el camí no era aquest, ni molt menys.
Totalment d'acord. Ferran, escolta, abans de parlar ja de divendres, que és quan ja es dona el tret de sortida de la plec, Bueno, el tret de sortida, vull dir, de les colles muntades, eh? El tret de sortida el va donar ahir. Sí, tenim ja... Bueno, tens en marxa, teniu en marxa la Setmana Cultural, també.
Sí, 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 la Setmana Cultural, que és la prèvia a la plec, on cada dia farem actes. Van començar ja el diumenge aquest any amb pipipelles, perquè era quan teníem disponibilitat de l'espai d'Orfeó. Mm. Van continuar allà amb el pregó, i aquesta setmana és una setmana fantàstica, perquè cada dia tindrem una activitat de Setmana Cultural. Avui mateix tenim el teatre a l'espai de Maristes, i demà tenim un monòleg al Cafè del Teatre, per acabar el dijous amb les tradicionals habaneres, que això ja ho farem al recinte de la plec, a la Glorieta dels Camps Elisis, i divendres ja tots a inaugurar la plec amb el Caragolasso i a començar els 3 dies d'intensitat de la nostra festa.
13.500 collistes, Ferran. I suposo que llista d'espera.
Sí, sí, la veritat és que estem una miqueteta a l'expectativa aquest any de com aniria tot, perquè sí que és veritat que 2 anys sense poder fer a plec, tot i que hem intentat mantindre viu l'esperit de les colles i de la plec fent 1.000 i 1 activitats, doncs no sabia una mica com respondrien, no, les colles, i la veritat és que ens han sorprès en positiu, no? La plec està clar que té una salut de ferro, tenim més famílies, tenim més nens que mai, tenim més collistes que mai. Les colles, la gran majoria, estan plenes, no volen agafar o no poden perquè no tenen joc físic, però encabia més gent. I realment, pues, esperem una edició amb moltes ganes.
No, i meteorològicament parlant, com mai, ja, també?
Bé, sí, es veu que s'han alineat els astres. Jo sempre dic el mateix. Jo durant l'any no puc demanar que plogui o no plogui perquè ja ho demano per aquest cap de setmana, no? I llavors ja ho tinc ocupat, no? I la veritat és que aquest any la previsió és massa i tot, no? És una previsió de calor, sí, sí, extrema, sí, sí. Que, bueno, haurem de buscar les eines per mitigar aquesta calor al recinte, no?
I tant. Ferran, escolta, ja per acabar, la gent que ens escolti, que no és de cap colla, però que, com ja sempre recordem, vosaltres ja veu engegar el lloc on podem venir i no només mirar, sinó participar de la festa i menjar caragols, aquest any on ho muntareu?
Aquest any, la veritat és que mirant el programa, la manera i l'atractiu que té la plec per un visitant de fora és espectacular. Penso que hi ha més de 100 actes programats. Una vintena llarga que ho fem directament des de FECOI, amb tot tipus de concerts, de cultura popular, sardanes, castellers, etc. Però és que n'hi ha 80 més que fan les pròpies colles. Recordeu que tots aquests actes són tots oberts al públic. Quan una colla fica un acte al programa, és perquè és obert al públic i tothom hi pot anar a veure-ho i a gaudir-ne. A més d'això, evidentment, el menjar i el beure hi han de ser present, i tenim el restaurant muntat al pavelló 3, vale? Hem adequat aquell espai per poder fer un restaurant de qualitat i un menú també espectacular amb caragols, evidentment, vale? Perquè tothom que vingui al recinte, tothom que ens vingui a visitar, a més de viure l'ambient i l'esperit de la plec, doncs pugui gaudir tant de les activitats culturals com d'una bona taula i de poder degustar els caragols allà on ho celebrem, no? A dintre del recinte de la plec.
Molt bé. Molt bé, doncs, escolta, a plec.org hi teniu tota la resta de la informació i, vaja, vull dir que si passeu pels Camps Elisis divendres, dissabte i diumenge, deixeu-vos caure, que com bé ha dit el president, el Ferran, hi ha moltes activitats i, a més, evidentment, la gastronomia. Ferran Perdrix, escolta, enhorabona per tornar a organitzar aquesta edició de la plec del Caragol aquest 2022 i que vagi tot molt bé.
Així ho esperem, i també aquesta enhorabona s'ha de fer extensiva, evidentment, a tots els caps de colla que els tinc allí lluitant tota aquesta setmana per poder tindre a punt tot, perquè la gent quan arribi, doncs, vingui a tindre la colla, no?, com la recordaven,
clar.
Perfectament preparada per la festa i la diversió.
Clar que sí. Una abraçada, Ferran.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Clar, és que realment ha estat 2 anys la maquinària aturada. Es va intentar fer alguna edició fora de data, però finalment, a la pràctica, ha estat 2 anys aturada la història. Arnau Vilà, escolta, canviem de tema, perquè hi ha investigadors de la Universitat de Lleida que impulsen un museu virtual que aplega ciència i art per explicar les pandèmies de la història.
L'Ilercovet Museum és la proposta educativa impulsada per a investigadors de la Universitat de Lleida. El museu virtual s'estrena amb continguts sobre la càries, la peste negra, la verola, el còlera, la grip de 1918, el sida i la Covid. S'inaugura demà a les 5 de la tarda a la sala de videoconferències del Centre de Cultures de Cap Pont. I finalment, el museu també inclou una secció d'aprenentatges extrets de cada pandèmia per poder afrontar els desafiaments de la salut global a partir d'ara.
Molt bé. Gràcies, Arnau. Nosaltres acabem amb dues notícies abans, bueno, amb una abans de la econòmica, i és la de recompte de xifres de la Covid-19. Potser ens hem oblidat que existeix, però hi és aquí encara. Ja sabeu que ara no es donen xifres diàriament, sinó una o dues vegades per setmana, i Salut ha comunicat avui un total de 78 persones ingressades amb Covid-19 a la província de Lleida, 8 més que en el balanç publicat divendres. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el nombre d'hospitalitzats ha passat de 52 a 61 i el departament també ha notificat, ull, 7 noves defuncions per Covid-19 a Lleida. Són registrades entre el 5 i el 12 de maig, les dues darreres declarades dijous passat. I els malalts crítics a la UCI han passat de 1 a 3. Això sempre respecte a les xifres que donava la setmana passada divendres. Pel que fa als indicadors epidèmics, la velocitat de transmissió del virus, la RT baixa 9 centèsimes al Pla de Lleida fins al 1,02 i creix 8 centèsimes al Pirineu, on se situa en el 1,05. Ja veieu, que tota la província per sobre de l'1. Pràcticament a l'1, però per sobre de l'1. El risc de rebrot torna a baixar dels 500 punts, a Ponent, 475. Et torno a recordar que a partir de 100 està considerat com molt alt, vermell. A partir de 100, estem a 475 i estem contents. I que el Pirineu puja 31 punts, fins als 372. Però vaja, que ja et dic, que això de parlar de Covid ara es veu que no està de moda. Ja no volem sentir parlar de xifres. Ja no volem sentir parlar de virus i no volem sentir parlar de restriccions ni que ens coartin el més mínim qualsevol llibertat. Escolta, en el fons ho entenc, però el virus no ha desaparegut, ho sento. Encara que no ens el mirem, encara que no parlem d'ell, no ha desaparegut. Existeix i hi és. I potser no és tan virulent o mortal com abans, afortunadament. Però hi és. I, escolta, qui més qui menys, coneixem a cercles més o menys propers de persones que tenim, que han donat positiu i que no ho estan passant tan bé. Que, escolta, que no estan ingressats, ni molt menys, però que no és pràcticament només assabentat. Sí que se n'assabenten. Tenen febre i tenen d'altres símptomes. Per tant, ull, de moment, i que no et faci vergonya fer anar la mascareta si creus que és oportú dur-la. Que no et faci vergonya. Que no sigui obligatori no vol dir que estigui prohibida, ni molt menys. Si vas a un lloc tancat i hi ha molta gent, escolta, mascareta, que no passa res. Vinga, que acabem amb la notícia econòmica del dia. La busquem a Europa, justament, perquè la justícia europea ens diu que avala restituir d'ofici tot el pagat per les clàusules abusives a les hipoteques, encara que el consumidor afectat no hagi presentat un recurs, si així ho consideren els tribunals de cada país. Per tant, escolta, consulta la teva situació amb la hipoteca, que pot ser una bona injecció de diners.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que tractem amb el nostre advocat de confiança. Ja saps que jo em refio del Josep Lluís Gómez, és advocat, està a Q2 Consultors, que els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. A Lleida estan al passeig de ronda número 57 i, si no, doncs pots fer aquest primer contacte per telèfon 973-28-28-18, 973-28-28-18. També els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, l'altre dia em preguntaven, i és veritat que llavors em va venir a la memòria, jo no hi patia perquè mai he tingut cap compte, Però em preguntaven, escolta, el Banco Popular, tot el... Bueno, ja fa anys que en parlem del Banco Popular, de com ha anat tot plegat, de gent que s'ha quedat entrampada. Em sembla que darrerament tenim alguna novetat al respecte.
Pues sí, tenim novetats, com bé dius, bueno, de fet... aquest proper mes de juny farà 5 anys en què es va intervindre el Banc Popular. La primera intervenció en l'àmbit europeu va ser aquesta i el mes que ve farà 5 anys. I els que van quedar entrampats, com tu dius, van ser accionistes i alguns altres tipus d'inversors que tenien allí, com tenien accions del Banc Popular. No aquells que tenien comptes, que estaven... Aquests no van patir cap mena de problemàtica, val? Aleshores, pues, per diversos mecanismes, per diversos camins, pues, la gent havia anat reclamant, molta gent, no tota la gent, no? I pues, hi havia força gent que havien inclús obtingut algun tipus de resolució judicial favorable. Evidentment, tot això se recorria, tot això estava als tribunals, encara no hi havia una decisió definitiva. Però el passat dia 5 de maig, és a dir, fa 3 setmanes, es va fer públic el fallo d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del TJUE, resolent una qüestió que se'n diu de prejudicialitat sobre un determinat tipus de reclamacions. Se feien reclamacions contra Banc de Santander, que és el successor popular, de l'ampliació de capital darrera que es va fer l'any 2016 perquè semblava que es va fer incorrectament. Un dia, si et sembla, ja ens podem emplaçar ara a parlar de la transcendència de la normativa comunitària i de les sentències comunitàries a les nostres contrades.
Ja ho deixo a les teves mans, això, Josep Lluís.
Pues, aleshores, aquesta resolució es dicta i sembla que els inversors que van intervenir... Perquè la pregunta concreta era si els inversors d'aquesta ampliació de capital tenien legitimació, podien reclamar contra la entitat successora. I la resposta sembla negativa. Pensa la transcendència que ha tingut el TJUE en tants temes com clàusules sol, com IRPH, a favor o en contra. Però en aquest cas, el TJUE, seguint el criteri de lo que se'n diu l'advocat general, pues, diu que aquestes reclamacions no poden prosperar. El qual és una galleta d'aigua freda a sobre de tots aquests inversors. El que passa que és una situació, sembla, aparentment, i no voldria pecar d'optimista, que és una situació inacabada. És a dir, la gent que reclama contra el Banc Popular no reclama solament perquè el que se'n diu el follet informatiu d'aquesta ampliació de capital estigués mal feta, sinó perquè hi ha hagut una sèrie d'incorreccions, sembla, que se remunten a l'any 2008 i als anys successius, de tal manera que la seva situació, diguem-ne, els comptes anuals i demés, no era del tot regular, sinó que era totalment irregular i que, que això l'havia causat un perjudici perquè l'havia donat l'aparència de que jo era una entitat solvent, que tot anava bé, i justament sempre queda el contracte. Aleshores, la pregunta és què passa amb totes aquestes altres reclamacions que no són de l'ampliació de capital de l'any 2016, d'anys anteriors o d'anys posteriors, i què passa amb totes les reclamacions que es fonamenten no amb aquesta ampliació de capital, amb aquest folleto, sinó amb altres qüestions diferents. Això encara està, sembla que per resoldre. No voldria dir allò que el carro va pel pedregal, sinó que segurament encara això donarà més voltes. Però d'entrada, la notícia no és bona. El que sembla que el que no sembla normal és que tota una sèrie de situacions irregulars puguin quedar impunes i que això, si al final ho paguen els inversors, perden les seves aportacions.
Clar, això pot ser un problema de que no s'han fet unes reclamacions conjuntes, sinó que n'hi ha hagut moltes, però de persones individuals. És a dir, si s'haguessin agrupat i fer una sola, amb tots s'haguessin tingut més força o el resultat hagués sigut el mateix?
No, el resultat ha sigut el mateix. En aquest cas, la consulta que es va fer al TJUE certament prové d'una reclamació particular, que venia, que estava això als jutjats de la Corunya, per recordar, però no té cap transcendència. Sí que és veritat que hi ha diverses vies de reclamació, de fet alguna encara està pendent, en el sentit de si la intervenció va ser correcta o no va ser correcta. Però diguem-ne que no té cap transcendència fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra.
Doncs escolteu, si en el vostre cas particular teniu encara alguna cosa oberta, o sigui oberta, algun problema amb el Banc Popular i voleu saber com està la situació, en el vostre cas particular, sempre dic el mateix, 973-28-28-18, perquè us atendran de manera personalitzada, que jo crec que això és un bon avantatge, saber exactament... No, és que els titulars dels diaris diuen, ja, però i en el teu cas concret exactament com t'afecta? Doncs 973-28-28-18, i el Josep Lluís Gómez i el seu equip us atendran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, escolta, ens escoltem la setmana vinent.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. Celedonio y yo somos así.
Y es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
Y nuevo en esta plaza. El domingo por la tarde.
¡Ay, que se hunde!
¡Viva el cine español en 13!
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en Medda y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que parlant d'astronomia, com t'explicava al principi del programa, ens acompanya el Ramon Drudis. Ell és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a totastronomia.com i també a través de, bueno, de les xarxes socials. Busca'ls a totastronomia o com a Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard.
Escolta,
a tu i a tots els escoltants.
Ha costat aquest matí aixecar-se?
Bueno, pues... hem dormit una mica més, eh? He dormit una mica més que ahir.
Bueno, tot això va perquè ahir... Perquè, clar, aquestes coses no passen a l'hora que ens agradaria, passen quan han de passar, i t'agafa com t'agafa. Ahir va haver una eclipsi de lluna total que va ser visible des de Lleida, però de matinada, no? Força d'hora.
Sí, sí, efectivament, Ricard. Ahir, contactar, com deies tu, no? Doncs de matinada, el nostre satèl·lit natural, i calia mirar doncs, cap al sud-est, cap al sud-oest, a les 5:29 del matí, no? La Terra, en aquesta hora, s'interposava entre el Sol i la Lluna, i bloquejava la llum solar, no? I això, clar, doncs provocava un eclipse total de Lluna, no? Per tant, el Sol, la Terra i la Lluna estaven en línia.
Sí.
I la Lluna començava a entrar amb el con d'ombra de la Terra, com deia, a les 5:29 i a les 6:54, exactament sortia d'aquest con d'ombra, no? tot i que ja estava molt baixeta cap a l'horitzó, no? I es va poder veure perfectament els inicis des de Lleida i també vam poder veure, i dic vam perquè jo estava allí, no?, com a observador, vam veure com es tornava de color rogenc, no?, quan estava totalment eclipsada, no? He vist molts eclipses totals de lluna, Ricard, però quan agafa aquest color vermellós sempre ens resulta un gran espectacle, no?
Clar,
la natura
clar, clar.
Ens fa favor de fer, no?
Però escolta, per què es posa vermella? Perquè, clar, si tu poses... Ara imagineu-vos, tres pilotes, per entendre'ns, a terra, alineades. Una és el Sol, l'altra és la Terra i l'altra és la Lluna. Per aquest ordre, el Sol fa llum, la Terra fa ombra i projecta l'ombra damunt de la Lluna. A priori, hauria de desaparèixer, no?, el cel, la Lluna, però en canvi es torna vermella.
Sí, efectivament, la intuïció ens diu això. Si la Terra tapa el Sol i la Lluna passa per aquest con d'ombra, no?, aquesta zona d'ombra, pues clar, hauria de desaparèixer, no?, com passa en Lluna Nova, no? És a dir, desaparèixer del cel. Però no ho fa. Per què no ho fa? Perquè es va apagant, però després quan està al mig del con d'ombra es torna rogenc, que comença a agafar un color rogenc. I aquest color rogenc depèn també de la qualitat que tenim de l'atmosfera nostra, no? Ah. Si està molt contaminada, si té molta calima, si hi ha molt fum, arreu del món, no? I aleshores es torna vermella perquè la llum solar que arriba a la Terra, a la nostra atmosfera, es refracte i després dona la llum cap a la Lluna. I per això agafa aquest color vermellós. Aquest color vermellós és el mateix que nosaltres veiem quan el Sol o inclús la Lluna està molt a prop de l'horitzó, que també agafa aquest color vermellós, sí. No? És el mateix efecte, és per la refracció de la llum, del Sol, de la nostra atmosfera. La nostra atmosfera l'envia cap a la Lluna i per això es veu vermella, no? I és un color, bueno, quan es diu allò de la Lluna de sang, no?
Sí.
Per això, perquè ara ho podem entendre. Abans, quan no es podia entendre el fenomen, pues això assustava moltíssima gent, no? I molts s'aprofitaven també de l'ocasió, no?
Uh-huh.
Entre ells va ser Colón, per exemple, no?
Clar.
Es va aprofitar de l'ocasió. Per tant, aleshores, ara sabem, i això és molt important, per què passa aquest fenomen, no? Però és molt bonic, i si a més pues, això ho immortalitzes amb una fotografia, pues, doncs ja et queda per sempre.
I més avui en dia, que la tècnica ens dona àmplies possibilitats. Per cert, això dels eclipsis, doncs, evidentment, com que són elements en moviment, passa cada X temps. Cada X temps, doncs, es dona unes condicions concretes perquè això passi. Quan podem tornar a viure un eclipsi total de Lluna?
Doncs, d'eclipsis cada any n'hi ha, tant de Sol com de Lluna. El que passa és que, clar, no sempre són totals, no? I perquè sigui un eclipsi visible com el que vam veure doncs, ahir, per la matinada, doncs haurem d'esperar fins a l'any 2025. Per tant, l'any que ve, tampoc. I, clar, s'han de donar una sèrie de condicions, perquè si hi ha d'eclipses, sempre n'hi ha, sempre n'hi ha uns quants. Però, clar, com de solars, no? També hi ha molts eclipses solars, però, clar, no tots passen per Espanya ni tots passen per Catalunya, no? Bueno. I els podem veure, però, clar, pues a vegades passen i per anar a veure'ls t'has d'anar a una illa remota del Pacífic, no?
Bueno, pot ser una excusa per viatjar, però si no ens esperem al 2025, que el temps va rapidíssim i ja veuràs que ja tenim aquí al costat.
Molt ràpid, va.
Escolta, parlant d'observar, perquè sé que sempre t'agrada recomanar que la gent observi el cel i que ho pugui fer, de vegades fins i tot sense tenir aparells, directament a ull nu. Des de Lleida, que es preveu que hi haurà poca activitat de núvols en aquestes properes setmanes, què podrem veure des de Lleida?
Doncs, fixa't, això va lligat una mica a el que et comentaré, perquè també et vull dir una mica, com que jo estava allà, vull dir, és una experiència personal, no? A mi, bueno, pues, per molts eclipses que hagi vist de lluna, sempre quan la veig rogenca, ostres, això m'estimula, no? M'agrada, no?, aquest color vermellós, no? Però per aquelles casualitats que passen, just ahir pel dematí, quan estava veient la lluna i també fent algunes fotos, no?, de la lluna ja eclipsada, per tant totalment vermella, passava, fixa't, passava l'estació espacial internacional per damunt de la lluna, no? I això va ser, bueno, pues, un incentiu més, no?, que va tindre la matinada, no?
Que passa rapidíssima, eh?
Sí, molt ràpid, no? Però era bonic, no?, veure l'estació espacial passant per damunt de la lluna, i si em girava, pràcticament 360 graus, ve a darrere meu a quatre planetes alineats al cel, no? I això va estar, bueno, pues, va ser més d'una hora i mitja que vaig estar allà i no sabia on mirar, no? O sigui, cap a davant, cap enrere, això va ser un verdader espectacle celest fent carambola, no? Que això sempre no passa, no? Per tant, aquests quatre planetes també es poden veure avui, demà passat, millor tota aquesta setmana, que ho vulgui veure. Aleshores, per exemple, a partir de les 5 del matí, és una bona hora perquè ja haurà sortit Venus per l'horitzó est, no? Per tant, veurem un far allà, com si fos un far, un punt molt lluminós, allò és Venus, molt cap baix a l'horitzó, el podem veure perfectament. Després de Venus, si quedem una mica cap a la dreta, és a dir, en direcció sud, una mica, molt a prop de Venus, hi ha un altre far, no tan intens com Venus, que és Júpiter, el planeta més gegantí del nostre sistema planetari, no? I més cap a la dreta, després ja tenim Mart, el planeta vermell. Aquest brilla molt menys que els altres dos, molt menys, per tant s'ha d'aguditzar la vista, no? I una mica més cap a la dreta ja tenim a Saturn, el planeta anellat. També aquest brilla menys que Venus i Júpiter. Per tant, hi ha quatre planetes, a partir de les 5, fins que es faci, diguem, de dia, i desapareguin del cel per la llum solar, no?, que surt per l'horitzó. Aleshores, podem veure aquests quatre planetes entre 5, 5 i mitja, fins que es faci de dia. No?
De totes maneres, si podeu, us descarregueu n'hi ha moltes, d'aplicacions als dispositius mòbils, que després funcionen, que tu enfoques la càmera i et marca el cel el que veus. Ho dic perquè el Ramon ho diu molt fàcil, perquè ell s'ho coneix de memòria, però clar, jo si em poso a mirar, veure un munt de puntets de llum i no sabré exactament. Us voleu assegurar la història? Doncs hi ha aquestes aplicacions i que us diran on està. Són magnífiques, aquestes aplicacions, perquè tu mous el mòbil i vas enfocant a més se geolocalitzen i per tant et diuen exactament des d'on ets el que pots veure i ho veus a través de la càmera. Després tu traus el mòbil i mires ja, però has identificat aquell puntet el que és. Però vaja, és important, és interessant saber que dius, vale, aquell puntet és així, aquell planeta que està a no sé quants milions de quilòmetres.
Mira, Ricard, el que sí puc garantir a tots els escoltants és que si treuen el cap per qualsevol lloc, encara que estigui una mica contaminat a la ciutat i tal, això sí, han de tindre una mica de vista neta, doncs cap a l'est. Si allà veuen un punt com un far, això no té pèrdua. Els planetes Mart i Saturn, no sé si els veurà tothom, no? Però els planetes Venus i Mart i Júpiter, jo els puc assegurar que els veuran,
Veuran
un punt molt vermell, molt intens, allò és Júpiter, és Venus, i una mica més cap a la dreta, però tocant quasi, veuran a Júpiter. Per tant, aquests dos segur que els localitzen,
Molt bé.
Bueno, sense cap dificultat.
Escolta, que això és molt fàcil, com diu el Ramon. Treu el cap a la finestra i mira. Però heu d'anar a un lloc on hi hagi poca contaminació lumínica, que a vegades és difícil. Doncs hem parlat de la lluna vermella, que ja va passar, però que segur per les xarxes trobareu moltes fotos i posa't ja el recordatori a l'agenda, el 2025, que tornarà a passar i serà visible des d'Espanya. Ramon Drudis...
Si volen veure les fotos que vaig fer, poden entrar, doncs, al Facebook que tinc,
claro.
I allà pues, ja penjades les fotos, per tant, ho podem veure perfectament.
El que et deia, busqueu-lo a les xarxes socials Tot Astronomia o Ramon Drudis i allí trobareu tota la informació que publica el Ramon, que no és poca, perquè a més és que cada vegada hi ha més coses del món astronòmic.
Bueno, és que no es para, no es para,
Sí, ja ho sé que no dones l'abast.
Avui no n'hem parlat, en parlarem un altre dia, però després tenen en compte que aquesta setmana es va treure una foto fotografia històrica,
sí,
que és una cosa fantàstica, sí, que necessitem temps per parlar-ne, que és el supermassiu forat negre que han pogut fotografiar al centre de la nostra galàxia, de la Via Làctea, no?
No, no, i que amb aquesta nova fotografia hi ha noves teories que apunten que a millor els forats negres no es comporten com ens pensàvem que es comportaven. O sigui que, bueno, déu-n'hi-do el que ha donat de si aquesta fotografia i el que donarà de si, que encara bueno, s'està estudiant.
Això és un esdeveniment fantàstic, on la tecnologia hi ha treballat durant 5 anys. No és de qüestió d'agafar una càmera i fer una foto, que això
no va així. Ramon Drudis, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies, que tinguis bona setmana.
Gràcies a tu, igualment. Adéu-siau.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí, o comercios que se han quedado sin clientes, o trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder ya sí los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 2 centenares. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones, porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así, porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación, y lo hace Ángel Correas.
Sí, la de Pilar, y la cosa, la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros, un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord. Esta semana, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado. 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor, que nos podemos preparar de lo que viene
Dios
por delante.
Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, pues acaso, no te agobies, vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también, con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
Pues Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, ¿eh?, de ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en un segundo opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos, como dice Melchor, que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una. Dimarts 17 de maig, Dia Internacional d'Internet avui. I consultant a internet, i, o a través d'internet, m'arriba el missatge puntual, com sempre, de l'Armando Álvarez, que em diu: Ricard, estem a 29 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ja veu com va pujant. Ja ens ha dit l'Armando que demà començarà aquesta operació pujada de temperatura i que el divendres ja parlarem, el qual vol dir que estarem per sobre dels 30 graus, evidentment, aquests propers dies. A tot això, doncs, les piscines no obriran fins d'aquí un mes. Fins d'aquí un mes. Jo ho veig llunyíssim. No sé tu, jo ho veig llunyíssim. També és veritat que jo la calor la porto malament, les coses com siguin. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts al final del dia. Hi ha zones de muntanya, creixeran núvols d'evolució diurna sense descartar durant aquesta tarda algun ruixat aïllat i dispers al Pirineu i ocasionalment acompanyat de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui són més altes amb valors inusualment alts per a l'època de l'any, a màximes de 35 graus a Balaguer i a Lleida, de 34 a Tàrrega, de 32 a la Seu d'Urgell i de 28 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix durant aquesta tarda i predominarà la component sud. Si parlem ara de demà dimecres, esperem de nou a Lleida cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna al Pirineu i al Prepirineu, sense descartar alguns xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures màximes, demà seran de 36 graus a Lleida i a Balaguer, de 34 a Tàrrega, de 32 a la Seu d'Urgell i de 28 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Jo és que quan escolto ja per sobre de 35, pràcticament em marejo de la calor, però bueno, estem a Lleida, hauríem d'estar acostumats. 1:09, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja no sé, tenim el nostre número de WhatsApp, que si vols m'envies un missatge de veu i m'expliques com ho fas tu per superar la calor. Jo, de veritat, que estic a un pas ja de començar a dormir a terra. Cada any ho faig. S'escalfa molt el llit. Jo acabo dormint a terra. Però és que fins i tot el terra se m'escalfa al final. 664-526-180. 664-526-180. Jo t'he explicat la meva història. Explica'm la teva, va. El que et deia, que les piscines, l'Ajuntament de Lleida diu que les obrirà el 18 de juny. Jo crec que tardíssim, vaja, no sé. Allò de que sempre s'ha fet així, doncs ja, però les coses també canvien. I si veiem que any rere any l'augment de temperatures és progressiu i que cada cop fa calor abans, per què no obrir-les abans? Que és que ja aniran igual, la canalla. Que el juny la majoria d'escoles ja fan jornada intensiva. No sé. Per posar-hi una data, l'1 de juny les podríem obrir? O seria un trasbals al pressupost municipal increïble? No sé. Mira, ho podem parlar avui també, això, a la tertúlia dels polítics. Però fins al 18 de juny no obriran les piscines a la ciutat de Lleida, de Capon, Balàfia, Pardinyes, Bordeta i Secà. I aquest any ho faran ja sense cap mena de... I la de Magranès, perdó, Secà de Sant Pere i de Magranès. Però aquest any ho faran ja sense cap mena de restricció d'aforament, ni restricció d'horari, ni restricció d'espai. Per primera vegada en 2 anys. Això també és una bona notícia. De totes maneres, escolta, el que et dic, tu busca el lloc, busca el teu espai i si no tens problemes, doncs alegria. Però si ets prudent, busca el teu espai i el que et dic sempre, que la mascareta no s'ha prohibit, no ha sortit cap llei que hagi prohibit la mascareta, fins i tot amb espais oberts, que no està prohibit, que la pots fer anar. I si la gent et mira malament, doncs escolta, que et mirin malament. Però si tu creus que l'has de portar, o vas més tranquil o més tranquil duent mascareta perquè hi ha una alta concentració de persones, doncs pots portar mascareta, només faltaria. N'hem parlat abans, però aquesta setmana, ja ahir, es va donar el tret de sortida a la Setmana Cultural de l'Aplec del Caragol, que culminarà amb el divendres, dissabte i diumenge d'aquesta edició número 41, després de 2 anys sense fer. Ahir va ser Tacho Benet qui va enaltir Lleida i la idiosincràsia dels lleidatans en aquest pregó inaugural de l'Aplec, Arnau.
Sí, perquè va ser un pregó ple de simbolisme en el tint de ciutat i en especial l'Aplec com a signe d'identitat de Lleida. Després d'anomenar-se els tòpics sobre les terres de Lleida, Benet ha volgut elevar la caracterització dels lleidatans. Durant l'acte, la FECOI ha lliurat els premis Cargol Bové a Premi Positiu a la pel·lícula Alcarràs per donar visibilitat internacional a les terres lleidatanes i retre un homenatge a l'agricultura familiar i el llimac al Club Lleida Esportiu, que és el premi negatiu per la mala gestió feta en el passat que ha recollit l'actual directiva i ha acceptat el premi guanyat per l'anterior directiva.
I parlant de Covid i de restriccions, doncs hi ha una cosa que sí que ens ha posat d'actualitat, és la virtualització. Doncs ves per on que els investigadors de la Universitat de Lleida estan impulsant un museu virtual que aplega ciència i art per explicar
les pandèmies de la història.
Sota el nom Diller Covid Museum, que és la proposta educativa impulsada per investigadors de la Universitat de Lleida, el museu virtual s'estrena amb continguts sobre diferents malalties com la càries, la pesta negra, la verola, el còlera, la grip de 1918, el sida i la Covid. S'inaugura demà a les 5 de la tarda a la sala de videoconferències del Centre de Cultures de Campón. Finalment, el museu també inclou una secció d'aprenentatges extrets de cada pandèmia per poder afrontar els desafiaments de la salut global.
Per cert, el Ferran Perdrix ens deia que era de la colla de la Llauna. Tu, Arnau, on et trobarem?
De la colla de l'Espardenya, la penya de l'Espardenya.
Que aquesta és una de les històriques, no?
Sí, és de les més antigues, de les 5, potser, més antigues, fundada per un grup d'amics a la Bordeta, i des de farà uns 5-6 anys que ja va rebre el canvi generacional.
Si passeu per la penya, per la colla de l'Espardenya, pregunteu per l'Arnau, així li posareu cara. L'escoltem aquí des de fa ja unes quantes setmanes. Però com és l'Arnau? Passeu. Divendres, dissabte i diumenge et trobarem allí, no?
Sí, poden deixar també els seus comentaris sobre el reportatge radiofònic de la PLEC.
Perfecte.
I que ho visquin en primera persona.
Això, i si no, li dieu en persona. Gràcies, Arnau. De totes maneres, ens escoltem demà, eh? Nosaltres acabem amb la informació que ens ha lliurat avui Salut sobre la pandèmia, sobre la Covid-19. Tenim 78 persones ingressades amb Covid-19 a la província de Lleida. 8 més que divendres passat. A la UCI en tenim 3. 2 més que divendres passat. I tenim 7 noves defuncions. Han passat entre el 5 i el 12 de maig. Per sobre de les 1.000, que ja vam passar, eh? De fet, 1.082. La RT estem a 1,02 al Pla, 1,05 al Pirineu, i el risc de rebrot 475 al Pla i 372 al Pirineu. Vinga, que parlem de la DO Costes del Segre.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs sap que seguim el nostre viatge per la pràctica totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre. Ja saps que sempre ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Escolta, seguim el viatge, eh?
Bueno, estem ja arribant gairebé a fi, eh?
Home, sí, la veritat és que sense voler...
Me fa pena i tot, eh?
Home, però haurem passat per pràcticament... Jo crec que pràcticament tot, de moment tots, crec.
Sí. No, crec que nos falta un.
Bueno, ens falta un que per problemes personals doncs ho farem més tard, però bueno, escolta, la veritat és que poca broma.
Sí, molt bé.
Vinga, que avui marxem cap a les Garrigues, concretament al municipi del Vilosell, i anem cap allà per conèixer el celler Tomàs Cusiner. I per conèixer el celler Tomàs Cusiner, el que fem és parlar amb el seu propietari, amb el Tomàs Cusiner. Tomàs, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. La veritat és que ja comença a brotar la vinya, ja comença el món a moure's, ve el solet i tot perfecte.
Clar. És el cicle, eh? És el cicle anual. O sigui, no et deixa adormir-te.
No, ja és pas mai. Sembla que sempre mos pregunten què fem quan no hi ha brema, però la veritat és que tot l'any la vinya està molt present. Sí, la vinya, sempre la tenen vinya, estar al seu costat i treballar-la molt perquè després m'ho surtin els vins que el millor possible, diguem. Mm-hmm.
Tomàs, ets vitivinicultor, entres al món del vi l'any 85 amb un negoci familiar, i a partir d'allí veig que el món del vi et va agradar perquè comences a emprendre, aquesta paraula que està tan de moda darrerament, doncs tu ja ho feies als anys 90, emprendre diversos projectes, però un d'ells, el més personal, suposo, perquè a més porta el teu nom, neix ja al segle XXI, el 2003, al Vilosell, on decideixes
començar el celler Tomàs Cusiner. Escolta, per què?
Bueno, començar el Tomàs Cusiner va ser una nova etapa, el fet d'anar-me cap al Vilosell i començar un projecte des de zero en una zona que jo, bueno, una zona que hi coneixia, que m'agradava molt, a la muntanya, sobretot, més que ara és un tema d'alçada, l'alçada al nostre país és un tema molt important, i el 2003 m'instal·lo al Vilosell per tirar endavant un nou celler, m'instal·lo a la cooperativa del poble, on ja feia anys que estava tancada, i el que fem és recibir també donar vida a un celler que estava tancat, i donar vida també a la plaça del poble, que és on estem situats, no? Per tant, crec que el món del vi dintre del món rural sempre és un tema de sostenibilitat, el fet de mantenir gent al territori, i la veritat és que estem molt contents. Portem ja quasi 20 anys al Vilosell, i portem ja un recorregut a nivell vins, i amb unes vinyes molt maques, i per tant, content d'un projecte que ja, com podem dir, que consolidat i amb ganes de endavant.
Clar, és veritat, ara estava mirant les dates, l'any vinent 20è aniversari, no està malament, és una xifra per celebrar-la.
Pues sí, la veritat és que ho farem i amb moltes ganes.
Escolta, les vinyes les vau plantar noves també o existien ja?
No, van arribar a la misma i arribar a instal·lar la cooperativa del poble per elaborar i després vam comprar una finca, almenys la possibilitat, una finca cap de la muntanya a la Serra de la Llera, i em ja tocava de el que és la província de Tarragona i el que és el Montsant i la Conca de Barberà, i vam decidir començar a plantar fins a arribar a les 30 hectàrees, per tant, tenim una finca de 30 hectàrees plantada per nosaltres amb moltes varietats. De fet, vaig plantar 17 varietats diferents, una mica buscant experimentació i buscant com una mirada amb un futur molt llarg, perquè el món del vi, el món del celler, sempre tens de pensar molts anys vista, no? El fet de com mantenir la marca i com construir, no? Des de pensar que ara les vinyes comencen ja a ser madures, a tindre ja el seu recorregut, el seu equilibri dintre del que és la terra, i per tant ara és quan tenim les majors opcions de fer els millors vins a lo que és el Vilosell.
Clar, ara escoltant-te entenc que per tu és com un laboratori, per entendre, aviam, enteneu-me bé, bueno, vull dir, no. Sí, un laboratori, escolta, les altres iniciatives empresarials que tinc, doncs has d'anar una mica a tiro fet, el que dius tu també, mirant una mica al futur, però aquí és on pots ser més tu, no? Dir, escolta, vull provar això, vull provar allò, a veure què tal.
Bueno, quan tens una fulla en blanc i tens de dibuixar des de zero, la veritat és que sempre un compromís i un repte, no? Però, bueno, si vulgui arriscar el coneixement també, per tenir l'experiència, per saber com se comporta en diferents varietats dintre d'aquestes terres de les Garrigues, s'ha de pensar que si no ho proves, no ho plantes, no ho sabràs mai. Vull dir, allà la tradició del Macabeu hi és i continua amb ella, i la tradició del Garnatge també hi és i continua amb ella. En canvi, havia altres varietats que volien comprovar si realment tenien recorregut a llarg termini. També s'ha de pensar que estem en un canvi climàtic evident, que a poc a poc fa que hi hagi menys aigua, i per tant, hem tingut aquests 20 anys d'oportunitat per aprendre molt sobre cada una de les varietats, investigar, fer diferents vins, fer microvinificacions, treballar, diguem, la investigació a fons, per a conèixer quines són les possibilitats d'aquestes terres i d'aquests cellers, no?
Parlaves al principi, Tomàs, del vi en alçada, o treballar en alçada. A quina alçada tens les vinyes?
Bueno, les vinyes estan per sobre dels 700 metres, entre 690 i 750 metres. És una alçada considerable dintre del que és aquesta zona, de fet, són les vinyes més altes de la zona, i la veritat és que, l'alçada ens dona diferents característiques, més concentració de raïm, més pell, la pell sempre més gruixuda. Tenim de pensar que es parla de lo que és l'alçada de cada 100 metres, hi ha un punt de la pell que es fa més gruixut, hi ha més insolació, com que diu, i això fa que els vins tinguin moltes més característiques a nivell de fragància, a nivell de lo que és la capacitat aromàtica, i després també, evidentment, el fet de que tenim la capacitat de poder agafar els raïms ja quasi per maduresa, mantinguem l'acidesa, que mantinguem l'acidesa cada vegada ho considerem nosaltres com un dels temes més importants a llarg termini.
Déu-n'hi-do, és tot un món, això. La veritat és que és tot un món, i a més, no, sense manual d'instruccions, no? És provar.
Bueno,
a veure, per allà ja deixem entrar ahir perquè veus el que fa el veí o el que fa diferents zones, però el que té de característica el vi, i això és el més maco del món del vi, és que sols nosaltres podem fer el vi que fem, ningú els pot copiar, no? Perquè cada terra i cada raïm i cada paisatge ens donen unes característiques especials i això és irrepetible, diguem, de celler a celler, no? I la gran cosa del món del vi és que tots els vins són diferents. Inclús nosaltres ens costa de fer els vins iguals any rere any, perquè és impossible, com que diu, i realment partix de la base de la vinya, de la terra, del paisatge, del lloc on estàs ubicat, no? Això és el que dona les característiques finals i és el que dona la teva personalitat a llarg termini. No?
Clar. Us dono a la web, www.tomascusiner.com, és així de fàcil i tot junt, www.tomascusiner.com, allí podreu llegir la història, veure fotografies, i entre d'altres coses també veig, Tomàs, que vosaltres el tema de no turisme també el teniu present. Ens parlaves al principi i em sembla que és una història força maca, aquesta de recuperar la plaça o donar-li vida a la plaça del poble, recuperar la cooperativa. Us podem visitar, evidentment amb reserva prèvia, però us podem visitar, és una cosa que suposo que també fa il·lusió.
Bueno, nosaltres la idea de dinamitzar, diguem, el lloc on estem, el que és el món rural, el que és bueno, la plaça del poble, però la finalitat del poble, la veritat és que ens fa molta il·lusió, tenim la bodega sempre oberta per a visites, i a més tenim un petit de 5 habitacions, el Pinot del Guainot, a tocar de la bodega, el qual permet fer un cap de setmana a l'hotelet, visitar la bodega, que us expliquin el que fem i com ho fem, i visitar pues, tot el que és l'entorn i fer una passejada amb un paisatge que és magnífic, no? La veritat és que en un lloc de privilegi, en un paisatge poc conegut, molt a prop de la capital d'Ira, però en canvi que sembla molt lluny, tot i que estem a Sol Mitjoreta, no? Probablement una de les muntanyes més maques de la capital, no? En canvi és una zona poc coneguda, però en canvi hi ha un gran dinamisme a nivell social i a nivell de poble, crec que és un poble dels més dinàmics de les Garrigues i dels més macos també de les Garrigues. Per tant, el tema de l'ecoturisme és molt important per nosaltres, perquè ens visitin, que ens coneguin, que vegin el que fem, com treballem, una mica. És que filosofia, que transmetre-la és el que ens fa a nosaltres donar valor també als productes que fem, als vins que fem, no? Si no ensenyes, no. I a més, tothom li agrada conèixer la bodega i del lloc on surt el vi. El producte és el vi, és en si mateix un producte o una de les joies, diguem, del patrimoni territorial, no? El fet de que cada parceleta fa el seu propi vi, fem els vins individuals, els vins de finca, que reflecteixen encara més la seva procedència, no? I això, vaja, és incomparable amb altres productes que no siguin el vi, no?
Escolta, per què el Vilosell, Tomàs?
Bueno, el Vilosell, sobretot pel paisatge, per l'alçada, per les finques, pel fet de poder també col·laborar amb diferents pagesos que estan establerts allí, no? El Vilosell, per la zona, per les Garrigues, el Vilosell, bueno, per costes del Segre, que també apeteix, no? Bueno, per totes les característiques que té, per la localització, i realment fa 20 anys que això, estem molt contents i encara veiem molt per fer i molt per recórrer, no?
Però és que t'escolto enamorat del Vilosell.
I és que ho estic, evidentment. A més, és un poble que val la pena visitar i no sol visitar, sinó disfrutar-lo, perquè la societat vilosellenca, que diguem-ho així, el vilo que diuen els del Vilosell, és molt activa, una activitat social brutal, amb unes ganes de passar-s'ho bé i de disfrutar de la vida, i això ens acompanya molt també, perquè sou copartícips i a més ells també són responsables de distribuir el nom del vi, que es diu Vilosell, per tot el món, no? Com que diuen.
Molt bé. Ja et veig a figurant amb el nom d'un carrer, d'aquí uns anys.
Quan estigui mort.
Home, però suposa que és una cosa que també faria il·lusió.
Bueno, ja veus, no. Nosaltres fem el nostre granet de sorra dintre del que és el poble, però sobretot el que fem és distribuir i vendre vilos allà arreu del món, no? I anem a 40 països diferents, exportem, sembla més... És una mentalitat exportadora del principi, anem a 40 països, i això fa que no sol el vi, sinó també el poble, se distribueixi per tots els diferents països, no? Jo crec que això aquesta, com que diu, una sinergia entre la bodega i el poble, que és molt interessant i molt maca.
Molt bé. Us torno a recordar la web, www.tomascusiner.com, tomascusiner.com. Vaja, jo és que després, ja no tenia dubtes, però després d'escoltar el Tomàs tinc claríssim que una visita un cap de setmana amb la família, amb amics, heu de fer el celler Tomàs Cusiner, a part de pel celler, per l'entorn, eh? com bé diu ell, és arribar, aparcar el vehicle, visitar el celler, però després tens el Vilosell també, per tant, és tot un pack, eh? Heu de trucar abans, evidentment, eh?
Val la pena visitar el poble i val la pena fer una passejada per tot el territori.
Clar que sí.
Que és molt maco.
Tomàs, anem a parlar de vins. Felip Urbano.
Bueno, crec que poca cosa hem de dir, perquè ja coneixem també el que fa en Tomàs. El que no sé si perquè dintre del grup, no, que han fet vins nous, Tomàs, ja ha previst o tens previst treure algú nou aquí a Tomàs Cusiner?
Bueno, sí, a veure, Tomàs Cusiner tenim ja un sari de vins com a base. El Vilosell, el Geol, els Finques, Finca Marquès, Finca Palabarra, experimentem molt. Cada any traiem alguna microvinificació. Aquest any de microvinificacions de Graciano i de Rosan, petites parceletes que mai havíem fet individualment. Però són vins iguals. Nosaltres, part de la nostra gamma de vins i que, evidentment, és el que més distribuïm i el que més venem, cada any fem algun vi que altre amb microvinificació. Vull dir, fem també algun vi natural de Macabeu brisat, fem un ancestral de Riesling, aquest any hem fet també un ancestral de Trepat. Fem coses petites perquè ens serveix a nosaltres per veure també el futur de les possibles marques a ficar al mercat o els possibles vins, no? Però realment ens agrada molt treballar la investigació i la microvinificació, i ara el que estem fent és anualment ficar al mercat poc o molt en petites quantitats, en 400, 500, 1.000 botelles com a molt, no? per a veure i per a evolucionar nosaltres mateixos, no?
Molt bé, molt bé. Així, bueno, ja anirem a... Quan li fiquen a la plaça el teu nom, ja anirem, ja.
Escolta, Tomàs, una microvinificació que us ha estat dient molta estona, suposo que és agafar un reduït, una parcel·la reduïda o un terreny reduït i dir, bueno, aquí anem a fer una cosa concreta i que surtin, això que dius, entre 400, 500, 1.000 ampolles, no?
Bueno, això és experimentació, això és experimentar amb els reis que tenim, diferents varietats que tenim, amb 17 varietats que tenim, experimentar amb petites coses per fer novetats, per a veure, bueno, què ens depara el futur, no? Cosetes que, a millor d'aquí uns anys, ficarem al mercat amb més quantitat, però ara, més que res, és un tema d'experimentació, que venim a les mateixes botigues, tant a Tomàs Cusiner com després a Castell del Remei, a poder oferir, pues, bueno, un ventall i mostrar una mica tota la investigació que fem, perquè la veritat és que hi ha coses que són molt interessants. Mm-hmm. És veritat que a vegades hi ha coses interessants, és un punt de vista galàctic, però després el mercat és difícil de col·locar-ho. Això no saps. Llavors, nosaltres el que fem és investigar, i cada any traiem una novetat des d'un punt de vista de la microvinificació que fem a Tomàs Cusiner, per a divertir-nos, per a conèixer, per a entendre també les finques, per a veure noves possibilitats de fer nous vins i per a que nosaltres tinguem més coneixement, perquè encara hi ha molt recorregut, el món del vi no s'acaba d'aprendre mai. Més ne saps, més
sí, falta per aprendre. No, totalment.
Sí, perquè no estem parlant de matemàtiques, estem parlant també de passió, de la màgia, de lo que és el raïm, no? I a vegades una idea, un petit moviment, una forma d'elaborar, te surt alguna sorpresa, inclús moltes vegades o alguna vegada era algun error, no? Diu, hosti, he tingut un error i va sortir això. I sí, resulta que és interessant, no? I després a mi jo ho intento repetir, perquè evidentment les coses se tenen de repetir diversos anys i a més el gran tema que té el vi és que sol podem fer una brema l'any, o sigui, no podem fer un plat cada dia, no? Sinó que quan hi ha la brema tenim d'esforçar-nos al màxim per a poder després bueno, tindre aquests resultats que ens donen també alegries i que a més ens donen raons per a tindre productes de cara al futur.
Uh-huh. Em fa gràcia perquè els vitivinicultors no et parlen d'edat, no et diran l'edat que tenen, diuen les veremes que tenen a la seva esquena. I el Tomàs no és una excepció, que portes més de 30 veremes, eh?
Bueno, pues ja són 30 passats, sí.
Ah, sí. Que és el que dius, eh? És tot un any, és el patir, és el buscar, el provar, fer tot el cicle, no?, de la vinya, i déu-n'hi-do, més de 30 veremes, eh? Per tant, és anar acumulant experiències.
Hem conegut avui el Tomàs Cusiner, és propietari del celler Tomàs Cusiner. Els trobes a internet tomascusiner.com i si els has de visitar al Vilosell a través de la web, doncs pots demanar cita i t'atendran, que a més tenen opcions de enoturisme, com són tast de vins, la visita, etc etc. Per tant, això només és trucar i posar-se d'acord. Tomàs Cusiner, escolta, que ha estat un plaer conèixer la teva història i a més m'ha semblat força maca.
Bueno, jo crec que tot el món del vi té la seva història, sí. És el que venem, de fet, nosaltres, a part de fer els vins, intentem que el relat sigui creïble, que sigui real. Has de pensar que treballem en aquest moment sobre tema ecològic, treballem en busca de la natura, com qui diu, és un tema de sostenibilitat dintre del que és l'entorn, i col·laborar al màxim amb la societat perquè duri molts anys. Pensar sí, que sí. Nosaltres no ens podem desubicar, és veritat que estan fixes allò clavades a terra, els ceps igual, i quan tens un cep allà et quedes, no? Sí. Perquè realment és aquella terra la que et dona i una altra, i cada terra té sa guerra i cada terra ens dona un vi i un raïm diferent, i per tant el valor del paisatge i del fet territorial és molt, molt important en el món.
Molt bé. Doncs, Tomàs, escolta, enhorabona, que vagi tot molt bé i gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies i endavant. Bon dia.
Felip, has après alguna cosa? Ho coneixies tot o no, la història?
Amb el Tomàs sempre aprenc, és continu. Sí, home, jo he estat allà també fent la visita, però amb el Tomàs sempre és...
Bueno, és molt maca, eh? La història m'ha agradat molt, perquè a més té unes arrels i uns fonaments molt, molt clars.
Jo volia felicitar-los al grup perquè fa aquesta setmana passada o l'altra, que a Castell de Remés sempre fan activitats, i fa dues setmanes vam fer una molt xula, i jo crec que...
Home, la plec va arribar a la primavera al Castell del Remei, si no és primavera.
Fan activitats cada setmana.
Molt bé.
Per felicitar-nos també.
Felip Urbano, sumiller, escolta, la setmana vinent tornem a ficar les bosses al cotxe i tornem a moure'ns pel territori, a buscar una altra cella de la Deo Costes del Segre.
Molt bé, cuida't.
Una abraçada.
Una abraçada.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantem ja a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, fregant ja els 30 graus a la ciutat de Lleida. Ara l'Armando Álvarez m'enviava un missatge i em deia que episodis càlids a Lleida, o sigui, d'aquests forts, al mes de maig, els darrers 82 anys estan distribuïts de la següent manera. Els primers 60 anys n'hi va haver 7 de casos. I en els 22 anys que portem el segle XXI, 7 també. Per tant, que el canvi climàtic és una evidència, ens ho donen les xifres cada cop més. Va, que estem desentrenats, que avui ja tenim una tertúlia híbrida, presencial i virtual, però els presencials... em diuen coses i ara no sé exactament què m'esteu dient. Que està molt fort. Vale, pues si seguiu el cable dels auriculars que va fins a sota de la taula, hi ha un potenciòmetre, on van connectats al costat hi ha un potenciòmetre i allí es pot baixar el volum. Però clar, aquí només ho hem fet anar els que fem ràdio, i els que fem ràdio estem malament. Què hi farem? Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i encantada de tornar a estar aquí a l'estudi de COPE Ràdio per poder-nos veure les cares i compartir aquesta tertúlia doncs, de forma presencial. Ja era hora, ja tocava,
eh?
Ricard.
Com canvia la cosa. Esteu igual, per això.
Sí?
Millor, jo diria que esteu millor. Millor
tu també estàs molt bé.
Jo no cal que ens enganyem.
Sí.
Per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal, bon dia?
Pues molt bon dia i ben trobat. Amb la veu una miqueteta presa, perquè bueno, sembla que està de moda estar una miqueteta ronco, però bé, content de poder tornar avançant amb la normalitat i bé.
Però tu Joan, ets de plec o no?
Jo sóc de plec de sempre.
Pues comences malament la setmana.
Sí, perquè generalment sorties de la plec amb una mica d'afonia, si abans d'arribar ja anem així, el ple em sembla que no podré fer cap tipus d'intervenció.
Bueno,
però bueno.
La tertúlia d'aquí és dimarts, no dilluns, eh?
Sí,
de la setmana que ve.
Ja.
Jo crec que arribes, eh?
Suposo que estarem bé.
També està amb nosaltres la Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Helena, com ja va sent habitual darrerament, arriba fent un sprint.
Sí, jo crec que visc eternament en un sprint d'un lloc a l'altre corrent, però bueno, contenta.
Hem de revisar com vivim, eh?
Sí, totalment.
Ahir vaig entrevistar a la Cristina Cervera, que és una lleidatana que va patir una malaltia ultra rara, que la va deixar en coma 22 dies i després va haver de tornar a aprendre a caminar, a parlar i a escriure i tot. Ho explicarà demà dijous al Cafè del Teatre a 7:45, perquè ha fet un llibre. No, i tot això anava perquè ella diu, quan et passa una cosa d'aquestes, et replanteges com vius.
Clar,
així és.
No. I els objectius, al final...
I prioritzes unes altres
això vull
coses.
Dir, canvies l'ordre de la prioritat. Potser acabes fent el mateix, però t'ho prens diferent.
Sí.
Jo sempre dic que hem d'aprendre a viure.
Li hauríem de fer un retop moltes vegades sense necessitat que ens passi cap cosa traumàtica.
Exacte.
Que ens faci fer aquesta reflexió.
Bueno,
però sí que és veritat que a vegades portem un ritme que no cal.
Mira, m'alegra que siguin minoria, perquè l'Helena, el Joan i la Maria... Bueno, s'ho han muntat bé i poden estar aquí amb nosaltres avui presencialment. I al grup de la minoria tenim el Xavi Palau, del Partit Popular, que està per videoconferència. Xavi, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia i bon dia a tots. I bueno, jo m'he quedat una mica desentrenat, com molt bé dius, perquè m'he quedat aparcat al carrer d'Alde Costa i ja no, o venia o no venia. Llavors,
a veure, Xavi, si estàs aquí... Si estàs al Caldecosta,
pues puja,
fes quatre salts i estàs aquí.
Bueno, ara ja me quedo aquí.
Home, ara sí.
He fet malament, ja té raó a vegades el senyor Castro, que la mobilitat, això d'agafar el cotxe per Lleida, ha aparcat aquí al costat de la parròquia Sant Salvany de Cardeny, i ara ja em quedo perquè, no, per 20 minuts ja em quedo aquí. Però a veure si vaig agafant l'entreno.
Vale. Per part de Junts està el regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, sí, molt bon dia a tots i ben trobats. Perdoneu que no hagués pogut estar presencial aquí avui amb vosaltres. Ganes n'hi ha moltes. I la propera, a veure si puc estar. I diria al senyor Palau que normalment sempre tinc prou.
És que,
normalment vaig de prou, però avui la té.
Bueno, posarem en quarantena.
És que, claro, Xavi, li has posat molt bé al Joan Ramon avui.
No, però una vegada, però un tema que li dono, no vol dir que la tingui sempre.
Bueno, escolta, el darrer dia ens vam quedar parlant de la zona de baixes emissions, ja que parlàvem de mobilitat. Seguirem avui amb el tema, però us volia fer només un apunt. L'Ajuntament ha anunciat ja que obrirà les piscines el 18 de juny. No és massa tard? O sigui, és a dir, podria ser una mica abans o no cal? No ho dic perquè ara vinguin tres dies de molta calor, però és que darrerament el mes de maig i sobretot el mes de juny és un mes molt calorós. Les escoles ja estan fent jornada intensiva en molts casos. No sé, es podria plantejar, per aquest any ja no hi arribem, però per l'any vinent avançar l'obertura de les piscines, o no ho veieu viable? Maria, què?
Sí, jo crec que absolutament sí, no? Crec que ens hem d'adaptar primer a les circumstàncies climatològiques que tenim i que són canviants, i no tirar sempre del que es fa sempre, de, bueno, ja tal data, el mes de juny, a la meitat de juny, per obrir les piscines. Doncs a veure si la climatologia a Lleida, sabem que ve l'època forta de calor, al mes de maig ja comencem, al mes de juny i al mes de juliol, doncs potser convindria avançar l'obertura de les piscines. No només això, sinó que a altres ciutats també es fa, perquè t'has d'adaptar una mica a la climatologia. I, bueno, lamentablement, encara que hi hagi aquest anunci de que s'obrirà a tal data, jo sí que vull posar de relleu que, malauradament, un any més, perquè ja és definitiu, nosaltres vam formular unes preguntes a la comissió corresponent i no s'obriran les piscines de Gardeny-Mariola. Què vol dir això? Doncs una altra vegada uns veïns d'un dels barris més deixats, més abandonats a nivell d'equipaments, doncs tampoc tindran la possibilitat de tenir o de gaudir de les piscines al seu barri.
Bueno, l'Ajuntament es justifica de dues maneres. Sí, Un, pel alt cost de tornar-les a posar al dia i per la baixa afluència.
Sí, bueno, però això...
No sé de quin any.
Mira, jo l'any passat vaig fer una proposta, precisament ja que no s'obrien l'any passat, perquè tampoc es van obrir, almenys una proposta de donar una facilitat perquè els veïns del barri poguessin anar a altres piscines d'altres barris de la ciutat, que a fi de compte són les piscines públiques, que és que qualsevol ciutadà pot anar a un barri o a un altre, que els donessin almenys una facilitat, o el bus gratuït, o alguna... A veure, alguna cosa, no? Clar, això no es fa ni cap acció en aquest sentit, ni tampoc s'arreglen les piscines, que eren unes piscines que estaven molt bé. Ara, parla clar, 3 anys d'abandonament de piscines, des que governen, en aquest cas, Junts i Esquerra, doncs així tenim el que tenim.
Helena.
Clar, jo crec que en aquest sentit... És a dir, cada any farà més calor perquè estem vivint en un canvi climàtic. Aleshores, no podem... és a dir, si la temperatura canvia, no podem seguir obrint les piscines més tard, no? Ah, crec que aquí hi ha hagut, doncs, no sé si una mala planificació o bé, doncs, potser és una qüestió econòmica al final de dir, escolta, no podem obrir més dies, doncs que s'expliqui amb transparència, no? Lamenta també, en aquest cas, doncs, el que apuntava la Maria, els veïns i les veïnes de la zona, doncs, del Turó de Gardeny, de la Mariola, no podran, doncs, accedir a les piscines, si no m'erro, l'any passat es va fer un anunci de que s'intentarien arreglar i que per aquest any, doncs, ja ho tindríem enllestit. Veiem un any més com bueno, doncs, els lletans i les lletanes que puguin anar a un club privat, doncs, podran utilitzar les piscines quan vulguin, i en canvi els que no es puguin permetre, doncs, mira, en aquest cas, aquest barri, hauran de moure's com puguin i la resta de la gent esperar-se al juny, no? Uh-huh. Crec que és una mala gestió.
Joan.
Bueno, una mica ho han dit les meves companyes, no?
O sigui, que també, que les podíem avançar, no?
Home, jo penso que sí, perquè és que, a més, avui en dia, o sigui, tenim una tecnologia que ens permet saber quin temps farà durant tot aquest mes de maig i els començaments de juny. Jo recordo que abans les piscines s'obrien pràcticament per Sant Joan, però, desgraciadament, el que ens està passant és que cada cop la calor ve més allà, això és un efecte del canvi climàtic, i sabent de que això és un fet real... pues lo normal és que avancessis una miqueteta a l'apertura de les piscines. I evidentment lamentar una mica la deixadesa que es produeix en alguns barris envers els altres. És evident que val diners, però tot val diners, però bueno, és un esforç que valdria la pena fer-lo, perquè a més també es va dir que es miraria d'obrir i no s'havia fet res.
Xavi Palau, les hem d'obrir abans o no?
A veure, jo amb el tema de l'apertura soc bastant neutral, i m'explico. Suposo que al final guarda molta relació l'apertura amb la data de finalització del col·legi. Vull pensar que va per aquí. Que es podien obrir abans? Sí. Que s'obren el dia de 8? Vale. Crec que aquest no és el tema. El tema és que no pot haver-hi discriminació entre barris. I en aquest sentit, la setmana passada, el grup popular que vam estar amb la Montse Muixi, la presidenta de l'Associació de Vins del Turó de Gardeny, que vam estar a les portes de les piscines de Turó de Gardeny, tapiades per l'incivisme, i tapiades perquè el govern de la Paeria asfixia els veïns i veïnes del Turó, de Mariola, de Templers, d'Escorxador, de Sant Ignasi, que utilitzen habitualment aquelles piscines. Fins ara l'excusa de no obrir-les era la crisi, la pandèmia, i que valia uns 100.000 euros la reparació. Clar, quan al barri de la Mariola el govern d'Esquerres i Progressista diu que, primer, els tanquen l'escola d'adults, segon, diuen que no obren les piscines, tercer, continuem tenint els problemes als blocs Ramiro Ledesma. Al final, aquells barris que requereixen d'una major inversió per poder-los recuperar, resulta que el govern de la Paeria, que deia ser el govern de les persones, aquells que tenen que dur a terme una discriminació positiva per invertir allí on més falta fa, resulta que la veritat els asfixia a l'estiu precisant la no apertura de les piscines com a exemple. Per tant, això demostra que el regidor de barri, senyor Rutllant, i el regidor competent, senyor Amor, tots dos d'Esquerra Republicana, discriminen el barri de la Mariola. I aquest és un greu exemple d'allò que no es pot produir en política, que és que les esquerres continuen marginant els barris que necessitarien de més recolzament i suport de les administracions.
I hi som. Ja tardàvem a ficar la cunya de les esquerres.
Per cert, no, ara que diem això, dic, Esquerra avui ja ha dit que no... Ignasi no podia... No, bueno, per agenda no, no podia estar amb nosaltres, l'Ignasi Amor. Joan Ramon Castro, de Junts. Les podem obrir abans? Aquest any ja no, suposo.
Bé, aviam. Enguany no podrem, però si us en doneu compte amb les dades que us passaré ara, des del 2018 a ara, les hem anat avançant cada any. El 2018 es van obrir el 23 de juny, el 2019 es van obrir el 17 de juny i les anem avançant. O sigui, ara estem entre aquestes dates. També li dono la raó al que és el que està dient el Jari. També se fica per les dates en què la canalla, que són les que utilitzen més les piscines, doncs ja han acabat el col·le. Perquè si no tenia un equipament obert sense que siguin utilitzades, doncs també hi ha una despesa que no cal tenir-la. Jo també voldria encaminar-ho per aquí, però sí que és veritat que des del 2018 a ara s'ha anat avançant uns quants dies, no molt, però sí que uns quants dies, des del 23 al 17 en l'any 2019 i ara el 2022 en el dia 8. Doncs sí que hem anat avançant una miqueteta del que es feia abans. Però sí que us he de dir una altra cosa. Jo que he tingut la gran sort aquest cap de setmana de poder estar en un lloc on hi havia una piscina, feia molta calor, però l'aigua estava molt freda. L'aigua encara no té la temperatura per poder-s'hi ficar, perquè sí que està fent calor, però l'aigua s'ha d'escalfar una miqueta per ser utilitzada. I jo no sé si encara m'hi podria ficar dintre d'una piscina amb les temperatures.
Bueno. Dit això, que ens tornarem a quedar sense temps. Va, que ens falten 10 minuts per arribar a les dues. Joan Ramon Castro, ja que l'altre dia parlàvem de mobilitat i va sonar el teu nom més d'una vegada com a regidor de mobilitat, parlàvem de la zona de baixes emissions, parlàvem d'aquesta nova proposta del Comú de Lleida que ens va explicar l'Helena Ferre sobre el tema d'incloure també el Príncep de Viana i Prat de la Riba amb una reducció de velocitat i de pacificar el trànsit a la zona de Príncep de Viana, sobretot pensant en la nova obertura de l'estació d'autobusos. Em trucaven oients, no d'ara, ja fa temps, i em deien que alguns radicalment en contra. I d'altres em deien, escolta, jo ho entenc això, però jo em moc amb vehicle perquè treballo i no em donen cap solució, només em prohibeixen coses. Joan Ramon, què els hi podem dir? Què heu pensat per activar aquesta zona de baixes emissions i donar resposta a tota la ciutadania?
Bé, a veure, primer de tot, hem de dir que la zona de baixes emissions ens ve per obligació. És una norma que ens ve donada en la qual tots els municipis de més de 50.000 habitants han de ficar dintre de les seves ciutats una zona d'exclusió de vehicles de combustió interna. Partint d'aquí, nosaltres com a ajuntament ens veiem obligats a fer unes actuacions per poder estar dintre de lo que ens marca la normativa. Llavors, nosaltres també, mirant perquè els Next Generation estiguessin beneficiosos i que ens toquessin els ajuts per poder muntar aquestes zones de baixes emissions, vam fer un projecte en el qual es va enviar al Ministeri Espanyol i el va acceptar. Tu, per poder presentar un projecte, l'has de delimitar. I què vull dir amb això? Doncs que tal com ha fet Reus, tal com ha fet Girona, tal com ha fet Tarragona, i tots els que ens hem presentat als Next Generation apostant per una zona de baixes emissions, hem hagut de dibuixar damunt d'un planell quines serien les intencions que no del tot tancat, sinó les intencions que voldria l'Ajuntament de fer una zona de baixes. Llavors, això no vol dir que aquesta zona estigui totalment tancada, sinó que pot ser modificada. Pot ampliar-se segons si els veïns d'aquella zona diuen no, és que nosaltres també volem estar dintre de la zona de baixes emissions, però també podem mirar per un altre costat si s'ha de poder reduir. El que passa és que hem de ser una mica coherents. Si tenim el centre de la ciutat totalment tancat, seria, per exemple, el casc antic, i després ens diguessin que la zona de Noguerola també voldria ser zona de baixes emissions, el del mig també hauria de ser zona de baixes emissions, perquè no pot ser inconex, sinó ha de ser com una bòmola. Llavors, Què els hi podem dir a tots els veïns que diuen que no poden entrar dintre de la zona de baixes emissions si no tenen un mitjà de transport que sigui sostenible? Bé, hi haurà excepcions, hi haurà excepcions i sobretot hi haurà casuístiques. No podem dir-li a una persona, bueno, com bé he dit moltes vegades, Lleida és una ciutat receptora de persones que venen de fora de la ciutat, com per exemple gent que vingui de qualsevol població del costat a fer una gestió administrativa a la Generalitat, perquè tots els serveis de les delegacions de la Generalitat estan a la nostra ciutat. Doncs llavors aquesta persona haurà de vindre i si té un vehicle sostenible podrà entrar, però si no té un vehicle sostenible doncs no podrà entrar. I haurà de tindre unes casuístiques, com per exemple si una persona ha d'anar a la Perpetua Socorro perquè té una visita. Aquesta persona, evidentment que l'haurà de deixar passar per dintre de la ciutat encara que tingui un vehicle que contamini, perquè hi haurà excepcions.
Joan Ramon, perdona, i tot això com es controlarà, per cert?
Doncs amb unes càmeres.
Ah, val.
Sí, tota aquesta perifèria que està encerclada, doncs com estan fent actualment a Barcelona i a Madrid, estarà encerclat amb unes càmeres a les quals llegiran les plaques de matrícula i diran si pot entrar o no pot entrar. Si tu ets previsor i dius, escolta, que jo demà he d'anar a la Perpetua Socorro perquè he de portar a un malalt i he d'entrar dintre, doncs, escolta'm, faig la petició i aquesta petició s'introduirà dintre del sistema informàtic que controlen aquestes càmeres de vigilància. Aquesta placa de matrícula està exempta.
Val.
Llavors, sí, podrà entrar aquí. I com altres vehicles, puc dir ambulàncies, vehicles blindats que van a buscar els diners abans, vehicles...
Bueno, els serveis, Joan Ramon, els serveis ja suposo que sí. I tot això ja suposo. Parlava de ciutadania, d'autònoms, de treballadors. És que ens queden 6 minuts només i, per tant, us demano, com sempre, intervencions molt, 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 molt breus. No sé si algú d'aquí de la taula vol començar. Pues Elena, Maria i Joan.
Jo molt breument, com que tenim poquet temps, no entraré al debat més enllà tècnic, només em quedo amb que, és a dir, el regidor de mobilitat, que m'agradaria tenir aquí també el regidor de transició ecològica perquè l'escoltés, està justificant la zona de baixes emissions perquè és una obligació. No perquè entengui que estem vivint una emergència climàtica, no perquè entengui que cal fer un pas endavant amb les polítiques de mobilitat i ser ambiciosos amb el moment que estem vivint. Per tant, jo, res més. Vull dir, segur que estan supercontents els ecologistes i segur que estan supercontents les persones que van en vehicle privat.
Maria.
Sí, amb el poquet temps que tenim, jo crec que ho hem de deixar per la següent tertúlia, si a tu et sembla, Ricard, per tornar a entrar amb el tema, perquè a mi el que em preocupa en especial és tot aquest pla de mobilitat, bueno, aquest tema de la zona de baixes emissions, que encara no està ben explicat del tot, és el tema del que tu comentaves ara, no? Les persones, ja no només els particulars, sinó aquells autònoms, aquells treballadors que necessiten desplaçar-se per la ciutat per fer entregues, per deixar els paquets, paqueteria, per moure's d'un establiment amb un altre, que no se'ls està donant solucions, ja no només amb pàrquings dissuasoris o amb vehicles de lloguer, etcètera, etcètera, sinó que no se'ls està donant solucions perquè no tota una persona té 30.000 euros per gastar-se en un vehicle elèctric o en un vehicle nou que no contamini i, per tant, aquestes qüestions també s'han de posar damunt de la taula.
Joan.
Primer, jo li vull donar tota la raó a l'Helena. No és una obligació, és una necessitat. S'ha de definir, és un projecte que ha estat molt embastat, però jo penso que, com sempre, comencem una mica la casa per la teulada. No tenim un pla de mobilitat sostenible, no tenim dissenyat un bon sistema de transport públic que supleixi aquesta entrada de vehicles a dins de la ciutat. No tenim definit una xarxa de pàrquings dissuasoris que evitin que tu... Jo visc en una torre, ja ho sabeu, jo tinc que baixar a Lleida amb el cotxe o amb bicicleta, pot ser, però bueno, ja començo a ser... Però bueno, podria anar-hi. Però hi ha molta gent que baixen, podrien deixar el cotxe així, però s'ha d'establir una bona xarxa de vehicles o de lloguers de bicicletes o de vehicles de mobilitat personal. No ho sé, hi ha moltes maneres de fer-ho, però crec que hi ha molta feina a fer i em sembla que estem començant la casa per la teulada.
Li agafaré la paraula a la Maria i en tornarem a parlar, evidentment. Xavi, de manera molt breu.
Molt breu. Qui controla el controlador? Si és que el govern de la Paeria s'ha gastat centenars de milers d'euros, per exemple, en les càmeres de l'Horta, que ara les tenen que canviar, i ens volen fer creure a la pregunta que et va realitzar Ricard que podran controlar tot això. El tema de la mobilitat, està molt bé el que ens diu el senyor Castro, però qui més sap de mobilitat és la senyora Ferri i el Comú, que són els que acaben imposant les seves polítiques. Les esquerres, autònoms, emprenedors, empresaris, taxistes, transportistes de la ciutat de Lleida,
coarten la vostra llibertat amb mesures impositives i sancionadores. No hi ha un pla de mobilitat ni un pla de recursos per poder utilitzar serveis públics. Únicament controlen la mobilitat i la llibertat individual.
Jo li recomanaria en aquest cas al senyor Palau que preguntés en aquest cas, doncs, governs d'esquerres, n'hi ha moltíssims, que vagi a València, que pregunti com, en aquest cas, en Mònica Oltra i Ximo, en aquest cas, doncs, han fet les polítiques de mobilitat i com de contents estan quan Carmena estava a Madrid. És a dir, i també li diré una cosa, titllar el govern actual d'esquerres em sembla una mica agosat. Perquè tenint en compte que està junts al govern, jo no el titllaria d'esquerres.
Però vostès estaven en junts.
Jo no estic actualment al govern i miri, si...
Però
si...
van demanar un coordinador de mobilitat per alguna cosa, no?
Exactament, per tirar endavant les polítiques d'esquerres que ara mateix no s'estan fent, senyor Palau, i que com ha escoltat el propi regidor de mobilitat està més al seu costat que al meu. I per què ho dic això? Doncs perquè al final el senyor Castro acaba de reconèixer que si porta a terme la zona de baixes emissions és per obligació, ni més ni menys, com suposo que faria vostè, que faria lo mínim.
Joan Ramon, no sé, bueno, et dono pas, però et dono pas 15 segons, perquè és que et falta un minut per les dues.
Doncs vinga. No és que sigui una obligació, que també, que és el que he dit, és perquè la gent entengués que no és una cosa que nosaltres haguem decidit lliurement, sinó que també ho tenim, que també, que nosaltres també estem per la sostenibilitat.
Aquests equilibris, aquests equilibris.
No creguis o no ho vulgui dir, però nosaltres també estem per la sostenibilitat. I l'únic que vull dir és que és una norma que haurem de complir tots, que no és una cosa que nosaltres diguem perquè d'altres volem, sinó que Reus, Girona, Barcelona i totes les capitals de més de 50.000 habitants estaran en el mateix que nosaltres i aniran per la mateixa línia que estem fent nosaltres. I escolti, senyora Ferrer, si no està el govern per poder fer les seves polítiques, escolti, no digui que no les estem fent nosaltres bé i que no me digui que no és d'esquerres o de dretes. Això... bueno, en el moment que vostè està dintre del govern, no
tenia
que haver...
Ja veieu que és un tema que n'hem de seguir parlant, que sempre ens quedem sense temps, perquè us pregunto d'altres històries i anem així. Ja, el proper dia, a veure si ho aprenc, això. Joan Ramon Castro, Xavi Palau, Joan Queralt, Elena Ferrer i Maria Borrell, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu bona plec, si aneu,
Igualment, gràcies, molt bona plec.
Bona
plec. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20 aquí, a COPE Lleida, que acabis de passar un bon dimarts.